si considera que el resultat de les eleccions d'ahir, en què la coalició independentista ha obtingut 62 escons, és un èxit de l'independentisme. El candidat número 1 de la llista per Barcelona, Raül Romeva, ha destacat el gran civisme de la campanya en unes eleccions transcendents, en què hi ha hagut una aclaparadora victòria del sí, sumant també els 10 diputats de la CUP. La participació, recordem, ha estat finalment del 77,6% i la victòria de Junts pel Sí s'ha produït en 910 dels 948 municipis catalans, així com també en totes les comarques. La candidatura guanyadora considera que té l'aval per encetar un procés i tirar endavant, segons ha dit Romeva, el full de ruta cap a la independència. Per la seva banda, en una compareixença conjunta, també amb Oriol Junqueras, el president en funcions, Artur Mas, ha insistit que l'acord de la candidatura incloïa el seu nom com a presidenciable, però ha assegurat que ara el debat es troba en la possibilitat que els 72 diputats independentistes puguin tirar endavant el projecte comú i no tant si ell mateix encapçala el nou govern. D'altra banda, des de Madrid, Mariano Rajoy ha explicat que vol llançar i transmetre un missatge de tranquil·litat. Segons el president del govern espanyol, els resultats dels comicis d'ahir demostren que no hi ha una majoria de catalans a favor de la ruptura, perquè no arriben, segons ha dit, a 4 de cada 10 ciutadans. Rajoy ha afegit que si fins ara els independentistes no comptaven amb el suport de la llei, ara s'ha demostrat que no tenen tampoc el dels ciutadans. El president del govern espanyol ha demanat igualment al nou govern català que governi per a tots els ciutadans i torni al camí de la convivència. Ha afegit que en aquest camí trobarà sempre el govern espanyol disposat a dialogar. I una altra de les triomfadores d'aquestes eleccions, Inés Arrimadas, candidata de Ciutadans, com a flamant cap de l'oposició, ha assegurat avui, després de reunir-se amb la direcció del partit d'Albert Rivera, que el resultat és claríssim, perquè la majoria de catalans, segons Arrimadas, ha votat donar l'esquena a Artur Mas i apostar per la convivència. Ciutadans ha tornat a demanar, en aquest sentit, la dimissió de l'actual president català. També ha assegurat que trucarà a Raül Romeva per dir-li que espera que des de Junts pel Sí entenguin el resultat de les eleccions i deixin enrere el camí del trencament per sumar-se al del diàleg i al consens que garanteix les reformes i la convivència. Canviem de qüestió. En plana internacional, el president rus Vladimir Putin i el seu homòleg nord-americà Barack Obama es reuniran avui per primer cop en 2 anys, aprofitant l'assistència de tots dos a l'Assemblea General de l'ONU a Nova York. Està previst que abordin la situació a Síria i a Ucraïna, conflictes en què les dues grans potències juguen amb bàndols enfrontats. El règim de Bashar al-Assad i també el conflicte d'Ucraïna seran presents en aquesta agenda de diàleg.
Ràdio Estel.
Vols passar les tardes més divertides? Doncs no t'ho pots perdre. T'esperem totes les tardes de les 6 a 6:45 amb en Pere Espinosa i el seu nou programa, Un gran somriure.
Patrocinat per Fernando Outram Dental Solutions.
Hola, soc Didac.
El Didac té 4 anys. Té una immunodeficiència primària, la mateixa malaltia rara que es va endur el seu germà Juan quan tenia només 3 anys. Si vols ajudar en l'avanç de la recerca d'aquestes malalties a la Vall d'Hebron, envia un SMS amb la paraula DIDAC al 28014. Preu del missatge, 1,20 €. Recorda-ho, DIDAC al 28014.
Senyores i senyors, amigues i amics, estic molt feliç de poder-vos anunciar que a partir del proper dissabte, dia 3 d'octubre, anirem més enllà, amb un magazín per nenes i nens d'1 a 100 anys, de les 14 hores a les 16 hores de la tarda, tots els dissabtes i diumenges, a Ràdio Estel.
Més enllà, amb Toni Guerrero.
Quina felicitat!
El Club Més Amics et convida a viatjar. Viatjar i no parar de viatjar. Una bona idea, no? Pren nota. Jordània, Armènia, Grècia, Turquia, el Japó, Pèrsia, Nova York, el nord d'Itàlia, Canadà, Rússia, Terra Santa i moltes altres destinacions. Si viatges, fes-ho amb nosaltres. Truca al 93 409 2770 o entra a clubmesamics.cat, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 2770.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona, 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Senyores i senyors, bona tarda a Catalunya, bona tarda a Andorra. Avui és dilluns, dia 28 de setembre de l'any 2015. D'alguna manera podríem començar així. Avui és el dia després. I, per tant, nosaltres estem aquí puntuals, com sempre, a Ràdio Estel, i amb molta il·lusió i molt feliços, perquè ja sabeu tots vosaltres, ho sabeu plegats, que estem aquí perquè ens agrada molt estar amb tu. Avui és el dia dels síndics, com tots els mesos, però abans de començar el programa, bueno, comencem el programa amb ell, que això és un honor sempre poder dir de que ens acompanya el periodista i el bon amic, en Joan Tàpia. Joan, bona tarda, benvingut, Joan.
Bona tarda, Toni.
Bueno,
bona tarda.
Pues mira, en primer lloc, mercès per estar una vegada més amb nosaltres. Quan hi ha una notícia puntual, sempre periodísticament i professionalment penso en tu. Però bueno, la sort que tinc és que penso moltes vegades en tu com un bon amic. Per tant, Joan, benvingut. Bé, jo deia que estem el dia després. Quina seria la teva semblança o el teu article, en aquest cas, radiofònic?
Mira, jo crec que es demostra que Catalunya és un país molt complex. Molt complex perquè l'independentisme ha guanyat les eleccions autonòmiques, però al mateix temps ha perdut les plebiscitàries. M'explico. L'independentisme, junts, les dues candidatures independentistes, Junts pel Sí, que té 62 diputats, i les CUP, que tenen 10 diputats, fan 72. La majoria absoluta és 68. Per tant, les eleccions autonòmiques les ha guanyat l'independentisme, i si es posen d'acord Junts pel Sí i les CUP, cosa que tampoc serà fàcil amb un candidat a la presidència, doncs podrien governar dintre del marc autonòmic. Però, en canvi, aquestes eleccions, el senyor Mas les havia plantejat com unes eleccions plebiscitàries. Ell havia dit durant la campanya electoral repetides vegades que tot el que no fos el vot a les candidatures del Sí era un vot a les candidatures del No. No a les candidatures del No, que tot el que no fos el vot al Sí era votar el senyor Rajoy. I resulta que el senyor Mas ha quedat amb el 47,7% dels vots, i per tant amb el 47% dels vots no es pot dir que els catalans volen la independència. El que es pot dir, i l'anàlisi, és que Catalunya està partida. Està partida pràcticament en dos, està partida per la meitat. Llavors, això vol dir que hi hauria que fer un consens intern a Catalunya per negociar en Madrid, i això és difícil perquè els que han guanyat les autonòmiques a Catalunya no volen fer consens amb ningú, diuen que segueixen el carrer cap a la independència, i perquè ahir ningú del govern va contestar, no va dir res. Sembla com el govern de Madrid ahir no existís. Bueno, dona la sensació que és una situació dolenta. Després de, des del 2012, estem pendents de si Catalunya té que ser independent o no té que ser independent, i mentrestant no es governa, no es fa res, i dona la sensació que això d'alguna forma ens ho tindríem que repensar, no?
Joan, els 16 diputats del PSC, jo realment, ja no com periodista, però sí com ciutadà, les darreres hores he estat pensant que tampoc el resultat és tan dolent després, naturalment, dels sacrificis del que s'han intentat moure's dintre del que és no tan sol l'ambient polític, sinó l'ambient social, el Partit Socialista de Catalunya, no? Bueno, el PSC, clar.
Sí, jo sincerament crec que això que dius és veritat. O sigui, el PSC estava acusat pels independentistes de ser traïdor a Catalunya, pels espanyolistes i pel govern de Madrid de ser còmplice de l'independentisme, i, bueno, ha perdut 4 diputats, o sigui, tenia 20, ha passat a 16, amb percentatge de vot ha perdut un 2%, amb vots manté els mateixos, però... sobretot jo crec que surt una mica enfortit d'aquesta contesa electoral, perquè ha fet un discurs clar, que és el que no li ha passat
a Catalunya Sí que es Pot, no? No li ha passat res. El PSC ara ha fet un discurs clar, no a la independència, però sí a la reforma de la Constitució, sí a una Catalunya més autogovern, i a més ha fet un líder que, amb un líder que ha plantat cara, perquè ha fet un discurs consistent i que quan tothom deia, bueno, l'Iceta no és res, etcètera, doncs s'ha posat a ballar i s'ha convertit una mica en una de les notícies de la campanya. Ara, dit això, 16 diputats és poc i l'intent de tercera força jo crec que ha tingut el bon resultat de Miquel Iceta, ha tingut el desastre, el mal resultat de Unió Democràtica, que també a partir d'ara hi ha la tercera força que no ha entrat al Parlament, i per tant 16 diputats són molt pocs per impulsar la raó. I ha que veure què diuen els ciutadans. Jo crec que ahir a la nit jo tinc tres decepcions. Primera, la del president Mas, que diu que ha guanyat, quan no es pot dir que s'ha guanyat unes eleccions plebiscitàries amb el 47,5% dels vots o amb el 48% dels vots. Segona, i que continua la ruta de la independència. Segona decepció, que ni el senyor Rajoy, ni la vicepresidenta del govern, ni la secretària general del PP, aquestes dues dones que acostumen a ser tan parlanxines i tindrà resposta per tot, no van comparèixer. Van enviar aquest, el Pablo Casado, que és com si, la veritat és com si enviessin a Botones, no? Enviessin a Botones, un Botones que s'assembla una mica físicament al Rivera, i ahir amb broma a la SER vaig dir que era un Riverita, no? Però, la incompareixència del govern de Madrid em sembla un error de rafal, i em sembla que és una confessió de que tota la seva política, recordant l'Estatut i no fent res durant aquests anys, ha sigut un fracàs. I la tercera decepció, ho tinc que dir, és la de Ciutadans, perquè Ciutadans ha tingut un gran èxit electoral, però Ciutadans és un partit de protesta contra l'independentisme. Ciutadans és un partit que neix per protestar contra l'aliança del Pasqual Maragall amb Esquerra Republicana amb el primer tripartit. Té tres diputats, a la segona elecció té tres diputats, a la tercera, que és el 2012, que ja Mas amaga amb l'independentista, passa a 9. Ara que l'independentisme s'ha descarat totalment, passa a 25. Ciutadans és un partit de protesta contra l'independentisme i com partit de protesta ha tingut un gran èxit. Però amb 25 diputats i seguint la segona força del Parlament, protestant no és suficient. Té que donar propostes viables. I la veritat és que ahir, que la Inés Arrimadas dient que el que volia, a la nit d'unes eleccions en la que ha votat el 76% del cos electoral, és que es tornessin a fer unes noves eleccions autonòmiques. Ja portem dues anticipades des del 2010. Em sembla que és una responsabilitat total. Llavors estem en una situació complicada. Estem en una situació complicada a Catalunya, estem en una situació complicada a Espanya i no abunda el seny. Per tant, optimista no ho soc. Ara, és veritat que algú tindrà que reconèixer que el país és un país molt complex, és molt plural, i que la solució és de dir, pues, escolti, aquí tothom vol ser independent, pues no són veritat, que la solució és de dir, escolti, aquí s'aplica la llei, s'aplica la Constitució, i res més, pues, tampoc és veritat.
Joan, aquests 25 diputats de Ciutadans tenen alguna cosa a veure, o poden tindre molt que veure, amb vots que els han arribat del Partit Popular, i inclús també d'Unió?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que el Partit Ciutadans és un partit una mica de la gent que està farta del procés independentista. El procés independentista mobilitza molt i entusiasma a una part de Catalunya, sobretot a la província de Girona, com s'ha vist els resultats, però també és veritat que aquest entusiasme en una part de la població provoca una reacció contrària en una altra part de la població. I jo crec que una gran part dels electors del PP han anat a Ciutadans. Ciutadans ha pujat 16 diputats i el PP ha baixat 8. Per tant, està clar. És segur que també han anat electors de Convergència i Unió, no solament d'Unió, sinó també segurament de Convergència, perquè Unió no ha tret cap diputat. I, en canvi, la llista de Convergència amb Esquerra Republicana ha perdut 9 diputats, que són molts. Alguns han anat a les CUP, perquè són radicals, però altres segurament han anat a Ciutadans, no? I segurament també alguns vots del PSC, d'una gent que reacciona contra l'independentisme d'una forma, a veure, no a la vida definitiva, no, però d'una forma radical i que creu que el PSC no ha sigut suficientment radical contra l'independentisme, no? I jo crec que Ciutadans ha guanyat d'això. Ara, el que passa és que això, per ser un partit de protesta, està bé, però el segon partit del Parlament de Catalunya, l'Alternativa, l'oposició ha de fer propostes positives. I això és el que ahir Ciutadans no va fer. Esperem que rectifiqui. Jo també espero que rectifiqui el senyor Mas, i no mantingui el discurs d'ahir. Espero que rectifiqui el senyor Rajoy, que algú avui surti a donar la cara. Però també Ciutadans tindria que rectificar i tindria que fer propostes positives. Ara, aquí hi ha un factor important, i és que jo crec que el senyor Rajoy creia que a les pròximes eleccions espanyoles, que a ell és el que li preocupa més, les del desembre, ell podria encarnar el vot, diguem, jo soc qui pararà l'independentisme. I ara Ciutadans a Espanya li podrà dir, li dirà, escolti, vostè no parla l'independentisme perquè vostè ha perdut molts diputats a Catalunya. El que hem guanyat diputats són nosaltres. Nosaltres, Ciutadans. I potser això farà que Ciutadans pugui tindre a les eleccions espanyoles un resultat millor del que pensàvem fins ara. I llavors això podria modificar tot el mapa polític espanyol. Ciutadans potser sí que podrà ser un perfil bisagre a les eleccions generals. Evidentment s'ha sortit molt millor el de Rivera que el senyor de Podemos, que el senyor Pablo Iglesias, no? Pablo Iglesias, la seva candidatura a Catalunya pues, ha fracassat, ha tingut més diputats dels que tenien el Joan Herrera i els Camats sols, i en canvi el senyor Rivera pues, ha pujat els diputats. Hi ha que seguir-lo, jo crec que és un factor no nou a la política catalana, però sí nou a la política espanyola, i que hi ha que seguir la seva evolució.
Joan, tenim un minut i, no sé, ho tinc aquí sobre la taula, ho tinc dintre de la nostra bona amistat de fa molts anys. Tu, com periodista amb prestigi, serio, i naturalment...
Moltes gràcies, Toni. Nota que ets a mi.
No, és que et dic la veritat, ja ho coneixes com faig jo, el periodisme i la ràdio, Joan. Però jo crec que amb aquesta presència teva avui aquí a Ràdio Estel, m'agradaria, doncs, no sé, que t'acomiadessis d'un amic d'aquesta casa, d'un gran polític, perquè no en tinc cap dubte, i que ens diguessis alguna cosa ja en un minutet, no sé si com a article, però de la manera que tu et vulguis expressar, d'en Duran Lleida.
Bueno, jo crec que en Duran Lleida és un gran polític. Crec que s'ha equivocat, perquè l'Espadaler és un bon polític, però no s'introduixa un líder en 2 mesos. El candidat d'Unió, que s'enfrontava en una situació molt difícil, tenia que ser el Duran Lleida, s'ha equivocat en la presentança i ara té un futur polític difícil. Jo no m'atreveria a dir que políticament està suïcidat, perquè el senyor Duran Lleida és un bon polític i espero que pugui ressuscitar. Però tindria que ressuscitar. I això, bueno, ell és demòcrata cristià, i Jesucrist va ressuscitar, doncs potser Duran Lleida també ressuscitarà, però ho té difícil. Jo crec que es va equivocar el no ser ell candidat.
Joan Tàpia, estimat amic, una forta abraçada.
Moltes gràcies, Toni. Moltes gràcies.
Bona tarda.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero.
A dormirenbalnearios.com tenim les millors ofertes per a persones més grans de 55 anys per a balnearis i hotels amb encant. Amb pensió completa, accés a piscines termals i escapades de tota mena. Gastronòmiques, enològiques, romàntiques, culturals... dormirenbalnearios.com 93-557-1672 93-557-1672 dormirenbalnearios.com.
En el fons, per somriure amb ganes, només necessites professionalitat, serietat i eficàcia. Clínica Dental Ortodòncia Doctors López. Tota la nostra experiència al teu abast perquè somriguis com mai, amb la innovació més puntera i tota l'atenció personalitzada que necessites. Som a Barcelona, al carrer Capità Arenas 3, cantonada Diagonal, davant del Corte Inglés de Diagonal. Comença a somriure trucant al 93 204 24 41. Clínica Dental Ortodòncia Doctors López. La màxima serietat pel teu màxim somriure.
Mm-hmm. Bones notícies. Si ets un gourmet i vols gaudir de la millor gastronomia catalana, no t'ho perdis. T'esperem al Rebost d'Hostafrancs, al carrer Béjar 33. T'oferim la cuina que tu desitges degustar. Un gran varietat de plats de mar, muntanya, marís, tot tipus d'arrossos i, si ets els que esmorzen com un rei, els millors plats per començar el dia. El Rebost d'Hostafrancs. 93-426-9874. Telèfon 93-426-9874. Al carrer Béjar 33 de Barcelona. El Rebost d'Hostafrancs.
I un dia més amb el doctor Gaspar Alomar, aquí a... estem amb tu. Doctor Alomar, la clau de la casa la tenen molts dels pacients?
Hombre, només faltaria. Això és casa teva. Tu pots entrar, tu pots sortir, tu tens l'habitació, tu tens les teves coses, i allà les coses no te les canviaran de lloc. Allà tindràs el teu espai de la feina, tindràs els teus llibres de lectura, tindràs les persones que t'ajudaran, inclòs aprendre de vegades informàtica, o inclòs a vegades de fer aquestes manualitats. Doncs això és casa teva. Tindràs una clau per tu.
Algú et vol escoltar. Et presentem la residència geriàtrica Balmes. Perquè sabem el que vals, fem teràpies ocupacionals, tallers d'ocupació, tallers de salut i, per suposat, comptem amb una capella fixa. Visita'ns al carrer Balmes 248. Telèfon 93-218-7344. 93-218-7344. Residència geriàtrica Balmes.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Doncs avui, senyores i senyors, amigues i amics, és el dia de la síndica. En aquest cas, ve molt ben acompanyada, però en primer lloc, Maria Assumpció Vila, benvinguda.
Hola, bona tarda.
A Ràdio Estel. En un minutet, només, perquè tinc que fer-te aquesta pregunta, és obligatòria el dia després, no? Uh-huh. Un titular d'aquestes eleccions?
Me'l reservo, però estic, evidentment, esperant, doncs, a veure també com es formarà el Parlament i a veure, per tirar endavant el país, amb quins acords es podran arribar que se necessitaran.
En Joan Barrera és el síndic de Greuges de Cornellà. Joan, bona tarda i benvingut a Ràdio Estel.
Bona tarda.
El minutet aquest també per tu.
Bé, ha estat un resultat amb molts matisos que s'haurà de veure, com diu la síndica de Barcelona. Haurem de veure des de la perspectiva dels síndics quin govern es forma, com es forma, quines són les seves prioritats i com torna a rutllar una altra vegada la maquinària administrativa, que és, en definitiva, la que afecta moltes de les persones que venen a les nostres oficines.
Ramon Llorente, síndic de Greuges de Girona. Ramon, bona tarda.
Bona tarda.
En primer lloc, Mercès Ramon, per estar aquí amb nosaltres, i a partir d'ara doncs contarem amb tu sempre que tu ho creguis possible i et faci il·lusió d'estar a Ràdio Estel. A nosaltres ens agrada molt que avui estiguis amb nosaltres. Per tant, Ramon, igual que els teus companys, no sé, en un minutet, no sé, un petit article, un comunicat, una semblança del dia després?
Bé, nosaltres no solem, diguéssim, crear opinió política, perquè, com sabeu, gestionem temes relacionats, doncs, amb la vida diària, els problemes de la gent i la defensa dels seus drets. De manera que això és, jo crec que és comú denominador a totes les tendències polítiques que s'han presentat. Sí que ressaltaria una cosa que em sembla que és de un comú denominador, i és la gran participació. La festa de la democràcia ahir va culminar, jo crec que honorablement, amb tanta gent participant i defensant, doncs, els seus ideals o la seva tendència o el seu partit.
Doncs jo també em quedo, si m'ho permeteu, i tots vostès també m'ho permeten, amb aquest titular, no? La gran festa de la democràcia. Doncs, Maria Assumpció, anem a parlar avui. Tenim dos temes, el Tom Manta i el tema també, naturalment, de la immigració i tot el tema aquest, que és ja un tema més que preocupant, no? Però comencem amb el Tom Manta. Quins requisits són necessaris pel comerç ambulant?
Bé, per qualsevol comerç que s'estableixi en les ciutats, evidentment necessiten una llicència, no? Una llicència per poder, doncs, que puguin comprar i vendre els productes que s'exposen i que estan al carrer. Per tant, necessita una llicència que, evidentment, doncs, el Tom Manta no té.
Joan, on és, on es concentra aquesta activitat, per dir-ho d'alguna manera, irregular? Quins tipus de màfies l'organitzen? I ja començo així perquè, clar, s'ha parlat molt de màfies que tenen molt que veure amb aquests fets.
Bé, bàsicament això està centrat en les zones turístiques. Per tant, jo des de la perspectiva de Cornellà no puc parlar de Tom Manta, més aviat de les persones que practiquen el que en diem Tom Manta i que venen a dormir o que s'estan de manera estable doncs, en una ciutat de l'extraradi de Barcelona o d'aquestes zones turístiques. És evident que darrere d'aquesta activitat hi ha persones que es lucren. I a mi m'agradaria enfatitzar que més enllà del fenomen del Top Manta hi ha unes víctimes del Top Manta i aquestes víctimes del Top Manta són les persones que el practiquen. Ells no ho fan perquè vulguin, en general, jo crec, estic convençut, no ho fan perquè vulguin, ells necessiten feina, i després hi ha unes persones que, en definitiva, directe o indirectament les estan explotant. I aquest és un element també que en aquesta visió de conjunt que hem de tenir a l'hora d'aproximar-nos al Top Manta, els Top Manta, el fenomen del Top Manta, hem de tenir molt present. Les mesures policials no són les úniques, no han de ser les úniques, sinó que s'ha d'abordar amb tota la complexitat que té aquest fenomen.
Ramon, des de Girona, com es viu aquest tema?
A Girona, de fet, tal com ha ara indicat el meu company, en Joan Barrera, doncs, de fet, el Top Manta s'ubiquen més aviat en zones turístiques. Girona és una capital molt turística, evidentment, igual que Barcelona, però no patim aquest problema del Top Manta. Sí que en ocasions s'ha produït, per exemple, un fet puntual de que algú que fa, doncs, que és un petit artesà i ven les seves coses, les que fabrica ell, sense la llicència pertinent, com deia l'Assumpció, doncs la policia que ha fet, ha agafat totes les mercaderies que ell tenia per vendre i que havia fet. En aquest cas no hi ha màfies a darrere, vull dir, és una persona que quan et ve i et diu, escolti, jo és que no vull demanar ajuts a l'Ajuntament, no vull demanar ajuts a Benestar Social, no vull pirmis ni vull res, vull que em deixin viure, que em permetin d'alguna manera doncs, exercir el meu treball i punt. El que vull és recuperar la meva mercaderia, que l'he fabricat jo, i que me respectin doncs, la meva dignitat en el sentit de que a través de la meva feina jo pugui sobreviure. De manera que el tema general, com a problema genèric, diguéssim, del Top Manta, a Girona no el tenim, però sí que es donen temes puntuals.
Assumpció, amb quina sanció es castiga el Top Manta?
A veure, la policia els sanciona, però no solament els sanciona, sinó que els fa aixecar-se d'allà on estan, no? Perquè aquí el procés és aquest, no? I bé, ells intenten amagar-se. Aquí el que ha passat ara últimament, aquest darrer any sobretot, ha estat que hi ha hagut un increment perquè, diuen, home, s'han tornat violents. És que hi ha hagut una modificació amb el sistema de venda que estan fent. Abans anaven a aquest gènere, els hi deixaven condicional, diguéssim, no? Entre cometes, màfies o qui sigui, els hi deixaven aquest gènere condicional. Per tant, vol dir que si els hi prenien no tenien tanta conseqüència. Actualment els hi fan pagar quan el van a retirar. Per tant, quan els hi prenen el gènere, ells se senten doblement agredits, no? Doblement agredits perquè no solament perden l'ocasió de vendre, sinó que allò ja ho han pagat i perden aquells diners. I per tant, doncs, aquesta situació jo crec que és la que ha produït aquesta certa agressivitat que hi ha hagut entre uns quants d'ells. Clar, a veure, nosaltres per defensar aquesta activitat se'ns fa complicat. Nosaltres defensem la situació que estan aquestes persones, tal com ha dit abans el Joan. No hem de veure que són persones que estan en una actuació il·legal i que volen la il·legalitat perquè no volen pagar, perquè no volen pagar impostos. No és això. És que s'han buscat aquest modus vivendi perquè no n'han trobat d'altre. Per tant, aquí està el problema de fons, que és on tindríem i hauríem d'arribar-hi.
Bé, tindríem que arribar-hi, Joan, alguna de les solucions que tu veus que podien ser factibles?
Bé, jo ara, mentre estàvem parlant, se m'estava acudint la situació de les persones que buscaven ferralla al Poble Nou. Aquí es va donar una alternativa a aquestes persones a través, si no recordo malament, la Maria Assumpció em pot corregir, a través d'una cooperativa en la que ells podien vendre tot el material que anaven recollint pels carrers. Bé, aquí aquesta és una de les alternatives. Aquesta podria ser una de les alternatives, però jo crec que és important que en el fons hi ha un problema, és que aquesta gent necessita treballar per sobreviure. I mentre no resolguem aquest principi bàsic, que és treballar per sobreviure, difícilment resoldrem el problema de la gent venint al carrer o de la gent remenant doncs, la brossa d'escombraries o d'altres persones fent altres actes que, segons les ordenances municipals, doncs, poden ser delictives o poden ser constituir faltes i, per tant, sancionables.
Assumpció, hem parlat abans de sancions, però aquestes ventes, d'alguna manera, es poden considerar una infracció penal?
Bé, potser arribat el moment seria, però jo penso que hem de buscar, tal com hem dit, hem de buscar un entremig en aquesta solució, perquè el que no podem és que aquestes persones les veiem com uns delinqüents i estiguem criminalitzant una situació precària en la que es troben. Aquí el que ha dit el Joan, de que tenim a Barcelona l'experiència del que va passar en els assentaments del Poble Nou, que s'ha fet ara, s'ha fet una cooperativa, és un tema que va mica en mica, però estan començant, com també, mentrestant i paral·lelament, hi ha hagut fundacions que han fet una inserció laboral i una formació amb els que s'hi han volgut acollir i a fi i efecte de que després, amb el contracte, puguin tenir els papers necessaris per quedar-se aquí i per poder treballar. Per tant, és que, esclar, llavors ens trobem amb l'altre problema que no és només dels ajuntaments, en aquest cas de l'Ajuntament de Barcelona. És un problema nacional, és un problema que tenen les autonomies, el govern de les autonomies i també el govern central, perquè, és clar, aquestes persones estan aquí que no tenen feina perquè no tenen papers i no tenen papers perquè no tenen feina. Per tant, tant a través d'aquesta inserció laboral que poden fer i aquesta formació que poden fer les fundacions, com des de la possibilitat de fer cooperatives, doncs aquest seria un mitjà perquè comencessin la seva... poder tenir una regularitat, i em sap molt greu tenir que parlar així de que una persona sigui irregular o no, la veritat és que és molt lamentable, però és la realitat, i aleshores el que hem de fer doncs, és buscar aquesta situació de l'arrel del problema.
Joan Cornellà, i per sort, i que ho sigui molt de temps, és una ciutat també molt comercial. El comerç, què opina de tota aquesta història?
Home, evidentment, un comerciant no li agrada que li posin la competència davant de casa seva, i més si aquesta competència doncs, no reuneix tots els requisits que diu la normativa. A Cornellà, aquest debat sobre el Tom Manta doncs, no existeix. Però, en canvi, sí que hi ha una sensibilitat molt clara sobre aquelles persones que es troben en una situació de precarietat. I aquí sí que podrien trobar persones del perfil dels Tom Manta o d'altres tipus de perfil. I em sembla que, des d'aquest punt de vista, és important la sensibilització que tots tinguem i voler ordenar aquest debat i treure'n unes conclusions que posin en primer lloc i per davant a la persona, a les necessitats de la persona, a la defensa dels drets de la persona i que, per tant, en la defensa i en la cobertura d'aquestes necessitats hi trobem les solucions. L'altre vindrà al darrere. Si això ho tenim cobert, doncs segurament el fenomen del Tom Manta quedarà diluït. Si reordenem aquest fenomen doncs, del Tom Manta a través de solucions imaginatives com poden ser les del Poble Nou, de les que ara parlàvem, això és molt positiu. Bé, és aquest debat, sobretot per no caure en la simplificació, que de vegades els propis mitjans de comunicació practiquen. Simplifiquem un problema quan en realitat el problema és molt més complex.
Canviarem de tema de seguida. Maria Assumpció, abans d'anar a la publicitat, la tasca, diguéssim, de la policia és eficaç?
A veure, és eficaç en quan els treu d'allà on estan, quan els fa aixecar i els fa anar cap a un altre lloc. Eficaç a la llarga no és, perquè després, esclar, hi ha el fenomen de que les multes que els hi posen no es cobren després, i per tant, jo diria que des del punt de vista administratiu doncs tampoc és correcte, perquè, esclar, si aquestes multes després no les poden pagar, per tant, han perdut el temps, i pensem que aquesta no és la manera, per descomptat, no és la manera de fer-ho. I per això doncs, la policia també té un problema, en aquest cas, aquest estiu, que aquí a Barcelona ha sigut dura la situació, que té un problema que moltes vegades no sap com actuar.
Ramon, Girona, sí. No, que segueixes amb nosaltres, no és que m'hagi oblidat de tu.
No.
El que passa que m'agrada escoltar molt, sobretot quan estem fent una tertúlia, un debat, i parlem per telèfon, clar, com que no et veig de cara, no? Llavors, però estava pensant en tu, i clar, repeteixo, m'he fixat molt en el que deies, que a Girona no viviu massa aquest problema, no?
No?
Però bé, per tancar aquest tema, alguna recomanació, o com ho veus tu?
Sí, jo diria dues coses al fil del que ja han dit els meus distingits companys. Primer, és fàcil d'atacar els símptomes i, en canvi, no abordar les causes. És molt fàcil anar amb aquest indefens, aquest pobre que el que busca és doncs, salvar d'alguna manera doncs, el seu, la seva subsistència, i en canvi no anar a les causes que originen això. I després una altra apreciació, que crec que també és important i lliga amb el que han dit els meus companys, l'Assumpció i en Joan. Els problemes socials no tenen solució policial. És a dir, hem de ser molt conscients d'això. Sí que ha d'actuar la policia per fer complir les normes, per crear seguretat, etc. Però problemes de fons com aquest i d'altres no es poden solucionar només amb mesures policials.
Doncs, estimats companys, seguim de seguida i atenció perquè anem a la publicitat i després parlarem d'un altre tema. Aquest ja és molt més preocupant i que, per tant, avui el tenim aquí sobre la taula d'Estem amb tu. Parlarem després de la publicitat dels refugiats.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
Si desitja degustar la millor cuina mediterrània i de mercat, l'esperem a casa nostra. El Cafè d'en Víctor. Al carrer Tapineria número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona. De 12 a 24 hores. Menús especials per grups i empreses. El Cafè d'en Víctor. Us servirem com a casa vostra. Tapineria 12. Telèfon 93 310 2872. El Cafè d'en Víctor.
Ho tenim tot preparat i a punt perquè somriguis com mai. Clínica Dental Ortodòncia Doctors López. Experiència, serietat i eficàcia al teu abast. Amb la innovació més puntera i tota l'atenció personalitzada que necessites. Som a Pallejà, a la Ronda Santa Eulàlia 3. Comença a somriure trucant al 93 663 15 84. Clínica Dental Ortodòncia Doctors López. La màxima serietat pel teu màxim somriure.
¿Sabes que con WebTV puedes ver cualquier tipo de contenido en streaming sin moverte del sofá?
¿Streaming? ¿Qué es eso?
Significa que puedes ver cualquier contenido audiovisual alojado en Internet, como películas o series. Con WebTV de BlueSense puedes ver todo lo que quieras, cuando quieras y en cualquier televisor.
¿Y partidos también?
Por supuesto. Recuerda, WebTV de BlueSense.
¿Somies amb anar de viatge? ¿Ets un viatger incansable? A Viatges Loreto disposem de les millors ofertes en viatges nacionals, internacionals i creuers. I, a més, t'ajudem amb el finançament per viatges de més de 200 euros i sense interessos. Els nostres viatges són un autèntic tot inclòs. Fórmula ni un euro més, sense sorpreses. Perquè volem que gaudeixis del plaer de recórrer món sense preocupacions. Només has de triar un destí. Nosaltres ens encarreguem de la resta. No t'ho pensis més. Truca'ns al 902-02-02-85. 902-02-02-85 o visita'ns a www.viajesloreto.com.
Arriba la flota d'autocars, autobusos i microbusos més moderna del sector, Ripollet Bus. T'oferim el millor servei de logística per a l'organització d'actes, agències de viatges, particulars, col·legis, etc. Professionalitat, puntualitat, confort i modernitat són les nostres màximes. La teva satisfacció és la nostra millor recompensa. Ripollet Bus, no t'ho pensis més. Som la teva solució per transports discrecionals o serveis ocasionals. Truca'ns al 93 580 81 80 93 580 81 80 o envia ens un correu a info@ripolletbus.com. info@ripolletbus.com. ¿Tienes una idea? ¿Eres emprendedor? En Beta Legal apoyamos tu iniciativa mediante nuestro programa especial para emprendedores. Subvencionamos los honorarios para constituir tu nueva empresa. Te ayudamos con la financiación. Buscamos para ti el mejor aprovechamiento de los incentivos fiscales y las ayudas a proyectos. Tú tienes la decisión. Con Beta Legal seguro que puedes. Siempre pensando en ti, porque no queremos que lo legal te suponga un problema. ¿Estás preparado? Llámanos al 93-745-1614, 93-745-1614 o entra en nuestra web www.betalegal.com, www.betalegal.com.
Toda una vida. És vostè una persona gran, viu sola, es val per si mateixa, però necessita companyia? Amics de la Llar la pot ajudar. La posen en contacte amb un estudiant universitari que li farà companyia a casa seva a canvi d'allotjament. Una convivència entre dues generacions que contagia les ganes de viure. Amics de la Llar, 15 anys d'experiència. 93 436 96 51 o al web amicsllar.com. Entitat reconeguda per la Generalitat de Catalunya.
Como cuido mi vida, que la vivo por ti.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu. Toni Guerrero.
I una vegada al mes ens acompanyen els síndics de Catalunya. Avui està aquí la Maria Assumpció Viles, síndica de Greuges, de Barcelona, en Joan Barrera, de síndic de Greuges de Cornellà, i el Ramon Llorente, síndic de Greuges de Girona. Doncs comencem amb aquest tema, tema dels refugiats. Respecte a aquest tema de refugiats, Maria Assumpció, creus que s'està abordant bé a nivell europeu?
A veure, els hi ha arribat a Europa i, evidentment, aquí també, al nostre país, ens ha arribat una onada que no pensàvem, jo crec que no estàvem preparats ni pensàvem que arribaria. Per tant, de moment, estan... La pregunta se'm fa molt difícil de respondre, perquè jo crec que està costant d'entendre, i no cal dir, doncs, els països que han utilitzat uns mitjans verdaderament deplorables i que els hi han tancat les fronteres, i no solament els hi han tancat, sinó que han atacat aquestes persones que arribaven. Se'm fa difícil ara dir, com he expressat, de que si s'està fent prou bé. Jo crec que s'han de posar tots les piles, s'han de posar els governs, sobretot, els governs centrals, i, evidentment, que aquestes persones després aniran a parar a les ciutats. Per tant, els ajuntaments aquí tenen un paper bastant difícil i bastant complicat. Jo, pel que fa a l'Ajuntament de Barcelona, he de dir que tant doncs, l'alcaldessa com els grups de l'oposició van estar d'acord en que s'està planejant un pla de xoc. Es dedicaran molts diners a que aquestes persones doncs, puguin venir aquí i tinguin l'atenció, la mínima atenció que es necessita per sobreviure, com abans parlàvem, i també cuidar-ho amb no oblidar. A veure, aquesta atenció als refugiats també està lligada a l'atenció als immigrants que estan venint, no? Perquè, en realitat, doncs, esclar, uns venen per un motiu, els altres per un altre. Tots fugen, uns fugen de la guerra, els altres fugen de la misèria. Per tant, aquí, d'alguna manera, es tindrà que fer un gran esforç per poder-los donar el mínim per aquesta subsistència, i aquí jo crec que aquestes persones que estan fugint de la guerra, no sé si tenen intenció després, de si algun dia acaba, de tornar al seu país, i aquí estaríem també com el problema del que parlàvem abans, no? Que es tindria que buscar el fons d'aquesta qüestió, el perquè d'aquesta guerra, i a veure com s'atura, perquè això no sigui una disbauxa que Europa no podrà ni el món sencer podrà aguantar-ho.
Ramon, Girona, com s'està preparant Girona per aquest tema?
Bé, talment com també ha dit l'Assumpció que fa l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Girona, tant me consta que tant per part d'alcaldia com per part dels serveis socials i tots els components del consistori estan preparant també algun pla d'actuació a efectes de que gent que pugui, diguéssim, venir a Girona pugui ser acollida de manera digna. Voldria fer un comentari, i és que s'està parlant, ja quasi bé, com que cada dia veiem problemes i drames d'aquesta crisi dels refugiats, jo diria que aquí es dona un gravíssim atemptat a la dignitat humana per part dels seus països d'origen, però també amb la tèbia resposta, diguéssim, de la Unió Europea. No ignorem que la Unió Europea ha sigut un oasi de pau, de democràcia i de defensa dels drets humans respecte a d'altres països del món. Per tant, aquí és absolutament imprescindible prendre consciència de lo que ja deia el preàmbul de la Declaració Universal dels Drets Humans, que aquest gravíssim atemptat a la dignitat humana que, diguéssim, aquesta gent viuen en les seves pròpies carns, és a dir, posa en greu perill el fonament justament de la llibertat, de la justícia i de la pau al món. Això és quelcom que haurien de prendre consciència, que hauria de remoure consciències i hauria de fer treballar més activament i més positivament a totes les nostres institucions.
Joan, doncs, si parlem de consciències, poques consciències a Hongria, no?
Bueno, bé, en aquest moment, com hem comentat, jo crec que ens han sobtat aquestes imatges de refugiats per Europa aquest estiu. Han estat unes imatges molt colpidores. També és veritat que estem parlant de refugiats, però el problema té una envergadura molt més gran, perquè doncs, hi ha refugiats polítics, hi ha refugiats econòmics, i no tots tenen la mateixa procedència. Penso que és important en aquest sentit que en aquesta actuació, tant des d'un punt de vista de l'administració com des d'un punt de vista ciutadà, les passes que es donguin per acollir aquestes persones siguin unes passes fermes que després no hàgim de rectificar. Això és molt important. És a dir, la previsió, estar ben acollides, l'acceptació social d'aquestes persones i l'adaptació en aquest entorn. Preparar totes aquestes variables és bàsic perquè després acollir aquesta persona, respectar-los la dignitat com a persones, sigui un fet molt clar i no hi hagi ni pugui haver cap tipus de crítiques ni de suspicàcies.
Maria Assumpció, què diu la normativa estatal espanyola en matèria d'asil?
Bé, la normativa que és... o sigui, una cosa és la normativa en quant a les definicions que dona, perquè és clar que és respectar aquesta dignitat humana, no? Que després, posat sobre el paper, és una cosa, i després posada a la realitat, n'és una altra. Jo, per exemple, entenc que ara, concretament parlant de Barcelona, no? Ja no em vull posar a definir l'Estat, el que pensa fer i el que faran en realitat, no? Però, és clar, a Barcelona estan pensant d'acollir uns 4.000 refugiats. Des de principis d'any fins al mes d'agost, més de 1.000 persones havien demanat ja petició d'asil a l'Ajuntament de Barcelona. Són de diferents països, tal com deien, no solament sirians, sinó ja afganesos, ucraniesos, etc. I diferents tipus, també, com molt bé deia el Joan, no? Aleshores, clar, aquestes persones, on habilitarem la seva situació? Que les posarem en dependències municipals? En pisos socials, i han dit que l'acolliment en famílies no s'aconsella. O sigui, els professionals i les persones que estan estudiant, sobretot ACNUR, que és una entitat reconeguda mundialment, està dient que no recomana que es posin en famílies i compartint amb altres persones, amb ciutadans i ciutadanes d'aquesta ciutat. Per tant, no serà fàcil recol·locar-los i després poder-los donar una continuïtat, buscar-los feina, etc. Serà complicat. I com diu aquí el company, doncs estic d'acord en que s'ha de fer amb molta cura perquè aquí pot ferir moltes susceptibilitats.
Bé, Joan Cornellà sembla ser que és un exemple en matèria d'acollida. Explica'ns com funciona.
No, la reflexió és molt més àmplia. Jo crec que totes les poblacions de l'àrea metropolitana, i concretament Cornellà, han estat tradicionalment una terra d'acollida. Han sabut acollir molt bé a la persona que venia de fora. Ho van fer a la dècada dels 60, 50-60, doncs, amb tota la gent, amb totes les famílies, amb totes les persones que van venir del sud d'Espanya. Ho va fer després en aquesta segona migració de persones originàries de Llatinoamèrica i també originàries de la zona del Magreb, i això ho ha estat fent. Per tant, jo crec que en aquestes ciutats hi ha una bona percepció i hi ha una idea molt clara del que ha de ser l'acollida d'aquestes persones i la integració d'aquestes persones per tal de que la convivència sigui harmònica, que no hi hagi guetos, que d'alguna manera doncs, aquestes persones se sentin com a casa, com de fet doncs, està passant en aquests moments. I aquest seria l'exemple de Cornellà en aquests casos. Però jo crec que és molt important més enllà d'això. És una miqueta el que apuntàvem tant la Maria Assumpció com jo mateix, no? I com ha dit el Ramon. En aquest sentit, és important que les passes que es donguin siguin passes fermes, que tinguem clar exactament cap on volem anar, que no hi hagi, diguem-ne, passes endavant i passes enrere, perquè això seria extremadament dolent per a aquestes persones que arriben, per com els acollim, i seria també extremadament dolent, sobretot en aquells sectors socials extremadament vulnerables que també estan en una situació de necessitat a l'entorn nostre.
Doncs anem al darrer bloc publicitari i tornem de seguida.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero.
Et preocupa deixar sols els teus pares durant el cap de setmana?
Residència Geriàtrica Balmes. Anem a buscar el teu familiar, el recollim i l'acompanyem de tornada a casa. Podrà gaudir dels nostres tallers d'ocupació i salut. És el seu dia. Visita'ns al carrer Balmes 248. Telèfon 93 218 7344. 93 218 7344. Residència Geriàtrica Balmes.
Toda una vida.
A Barcelona hi ha moltes persones grans que es valen per si mateixes però necessiten companyia. Amics de la Llar porta més de 15 anys posant en contacte persones grans amb joves universitaris que venen a estudiar a la ciutat. Un intercanvi que ofereix allotjament a canvi de companyia, sobretot de nit. Amics de la Llar, entitat reconeguda per la Generalitat de Catalunya. 93 436 96 51 o al web amicsllar.com.
Como cuido mi vida, que la cuido por ti.
Bones notícies. Si ets un gourmet i vols gaudir de la millor gastronomia catalana, no t'ho perdis. Els millors menús de nit, tres entrants, plat principal, arròs amb llamàntol o entrecot, beguda, postre i cafè per només 25 euros. I si ho desitges, també podràs gaudir d'un menú a la carta amb pàrquing gratuït durant dues hores. T'esperem al nou al Rebost d'Hostafrancs, al carrer Béjar 33. El Rebost d'Hostafrancs. Telèfon 93 426 98 74. Telèfon 93 426 98 74. Al carrer Béjar 33 de Barcelona, al Rebost d'Hostafrancs.
Que, per cert, ja està oberta l'exposició de productes d'ecodutxa, és a dir, plats, mampares, griferia, i està al polígon industrial Santiga a Santa Perpètua de la Moguda. Està al carrer Argenters número 10, a la nau 5. Carrer Argenters número 10, nau 5. Si no ho recordeu, Ecodutxa et canvia la teva banyera per un plat de dutxa. Ho fa en un dia i amb un preu de 549 euros. Així que, si podeu, jo crec que és recomanable anar allà i veure aquesta exposició que estan fent.
Encara no coneixes el lloc més emblemàtic de Lleida per les teves celebracions familiars? Casaments, comunions, aniversaris, batejos... El Palau de Congressos de Lleida, la Llotja, resultaran úniques i especials, en un entorn elegant i sofisticat i amb un servei de gastronomia excel·lent que s'adapta a les teves necessitats. Confia'ns l'èxit de les teves celebracions. Truca'ns al telèfon 973 22 11 55 973 22 11 55 o escriu-nos a info@pc-lleida.com. Encara no coneixes Blue Planet? Som especialistes en el subministrament d'aigua de consum per a empreses i a domicili per a particulars des de fa més de 15 anys. Oferim les millors solucions en el subministrament d'aigua mineral natural. Et portem l'aigua directament des del Montseny fins a la teva llar o oficina. Per només 20 euros al mes. A què esperes? Truca'ns al 900-71-24-26, 900-71-24-26 o visita'ns a blueplanet.cat. Estem amb tu, Toni Guerrero.
Doncs seguim amb els síndics de Greuges. Ramon Girona.
Bon dia.
No, no, estava... Ho feia per assabentar-me si ens estaves escoltant. Estava convençut que sí. Bé, Ramon, han començat... ja anem a finalitzar, marcant ja pocs minuts. Anem a finalitzar amb aquest tema, amb aquest present... perquè ha començat, d'alguna manera, es podria també dir d'aquesta manera, el nou curs. Bé, si comencem el nou curs, hi ha hagut abans un nou... o sigui, un darrer estiu, no? I la pregunta que et faig, Ramon, és que, no sé, que expliquis als nostres oients doncs, de què s'han queixat els ciutadans de Girona d'aquest estiu, si han hagut queixes o si ha anat tot perfecte.
No, difícilment la convivència entre la convivència cívica, doncs, diguéssim, és com una bassa d'oli, perquè hi ha interessos contraposats, hi ha actuacions que no sempre responen a principis del respecte i de la consideració ni a la dignitat ni als drets aliens, i per tant Girona, com tants altres ciutats i pobles, es troba immers doncs, amb el que és la realitat de la vida. aquí hi han hagut problemes relacionats amb la manca de respecte al dret al descans de molts veïns al vespre. Sigui perquè posen músiques altes, siguin perquè fan festes o tenen animals que, en definitiva, doncs, a hores i deshores fan fressa i que impedeixen, doncs, lògicament, el descans dels veïns. Hi ha hagut queixes en quant molts altres temes que afecten a la convivència. Gent que no pot abonar els imports dels lloguers del pis o que no ha pogut pagar la hipoteca o que té veïns que trafiquen amb temes que no són absolutament legals, etc. De manera que la convivència a Girona, doncs, com dic, talment com es dona en altres llocs i indrets, doncs, home, és molt millorable.
Joan Barrera, Cornellà i el seu entorn.
No, bàsicament a l'estiu sempre acostuma a haver-hi un creixement de les queixes que fan referència a sorolls i a terrasses, a compliment d'horaris. Això doncs és una constant que, a més, és molt, té un període de temps molt concret, no? Però més enllà d'això, sí que és, diguem-ne, que és una constant. Cornellà són totes aquelles situacions que estan relacionades i queixes que estan relacionades amb el pagament de la vivenda, del lloguer i amb la necessitat de cobertura de serveis bàsics que molta gent, doncs, algunes d'aquestes famílies no poden pagar. I suposo, m'han arribat un parell, però suposo que hi haurà també algun tipus de queixes vinculades a les beques menjador, sobretot de persones en una situació, de famílies en una situació molt precària, molt vulnerable, i també de persones, doncs, que tenen dificultats, de famílies que tenen dificultats de pagar els llibres dels seus fills.
Maria Assumpció, Barcelona.
Com que la història repeteix, a veure, el tema dels sorolls i les terrasses també ha estat... hi ha hagut una incidència de queixes bastant important aquestes darreres setmanes. Després, d'habitatge segueixen, doncs, persones que no han pogut pagar el lloguer, sobretot. Ara, el de les hipoteques aquí està com més aturat, que no poden pagar lloguers i que estan esperant un pis d'emergència. Està costant molt, molt que els aconsegueixin pisos d'emergència. Per tant, d'habitatge hem tingut bastantes queixes. I després també n'hi ha hagut alguna de pisos turístics, no? No solament del soroll que produeixen aquests pisos turístics, sinó de denúncies que els veïns creuen que hi ha pisos turístics que estan il·legals i ens han portat la queixa i la tenim sobre la taula.
Ramon, tal com deia al començament del programa, estic molt feliç, content de que t'hagis incorporat a l'equip d'Estem amb tu, perquè nosaltres, ja ho has vist, volem estar amb tu. És dir, el proper mes, doncs, estem en contacte. Et sembla bé, Ramon?
Perfecte.
Estimat Joan Barrera, doncs el mateix.
Doncs molt
benvingut,
bé.
Benvingut a aquest equip.
Moltes gràcies a vosaltres.
I Maria Assumpció, molt agraït, una temporada més, i a més encara més agraït perquè tota la coordinació d'aquest programa especial, com sempre, i estàs acostumada a fer les coses molt bé, han sortit perfecte.
No, i tant, espero que els meus companys, doncs, també continuïn, i crec que entre tots fem un bon equip.
Estimats, bona tarda.
Bona tarda.
Adéu-siau.
Bona tarda.
Aquesta cançó a mi m'agrada molt.
Chica, dime por qué tu dolor hoy te encadena. En tus ojos hay una sombra de grandeza.
I la vull dedicar a totes les nenes d'una 100 anys que escolten cada dia aquest programa.
Aunque quieras disimularlo.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra.
Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú. En mi hombro aquí llorando. Segúrate con así. Y ahora tú a la que tratas, déjamela arreglar, yo la quiero ver curada, chiquitita.